No pidolem lleis noves, ni demanem clemència. Volem per Catalunya només la independència. Ja és hora que la pàtria, que el nostre cor adora, camini tota sola vers l'ideal que n'arbora, bon punt vibri pels aires el crit de via fora i la bandera santa unegi a nostra vora. Finir el seu esclavatge a la terra catalana, avui tot es redreça sentint-se sobirana, el cor anhels de vida amb ànsies de victòria, si cal els braços força per aixecar els fusells. No pidolem lleis noves, ni demanem clemència, volem per Catalunya només la independència. Serem potents i indòmits com vents desenfrenats, que si morim la glòria valdrà molt més que el viure, i si vivim veurem la Catalunya lliure formant en la sardana dels pobles alliberats. No pidolem lleis noves ni demanem clemència, volem per Catalunya només la independència. Sentim ara la versió musicada, un fragment.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amics i amigues. Avui és 12 de febrer de 2013. Passen pocs minuts de les 9 del vespre. Som a Punt Set Ràdio Sant Celoni i això només pot ser Tirant de llibres, el programa número 220. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Hola, bona nit a tota la nostra audiència. Saludem, doncs, també la Gemma Grau, que porta el control tècnic. I hola, bona nit, Joan. Com ho tenim avui?
Bona nit. Suposo que presentarem un programa prou atabeït i de moltes coses diferents. Sentirem molta música. Avui ja n'hem sentit al principi, amb aquesta cançó de la cantada de la Núria Anglès, però que la lletra és de Vicenç Albert Ballester, vull dir. I també hi haurà, al llarg del programa, diferents intervencions musicals.
Tenim una crònica des de les Illes Balears, ens la portarà la nostra benvolguda companya Laia Martínez, i tenim a la secció de literatura universal Un llibre del qual penso que l'Helena ja ens n'havia comentat, però avui en Joan ens en vol donar un altre punt de vista. Un llibre de la Catherine Pancol, Els ulls grocs dels cocodrils.
Exacte, avui parlarem d'aquesta primera, diguem, llibre d'una trilogia que es diu així, Els ulls grocs dels cocodrils. I a partir d'aquí ja veurem si més endavant en tornem a parlar. Són llibres molt llargs, per això.
Tenim sobre el fil literari. Avui, Jordi, ens has de parlar de l'èxit.
Això mateix, l'èxit que té a veure amb lectura i èxit i va adreçat, doncs, als infants de primària.
Avui també jo mateix us parlaré d'un conte, d'una novel·leta breu de Henry James, Els famosos papers d'Aspern. I a la secció de Lletres i Música, Joan, ens parlaràs de Pastora.
Exactament, un conjunt que a principi va començar a cantar en castellà, però que últimament fa moltes versions. L'últim disc és tot íntegrament en català.
Tenim també una crònica des del País Valencià amb la nostra benvolguda Empar Morelló, i a l'apartat de llibres a la carta, l'Helena Martínez Pons ens parlarà d'un llibre de Núria Esponellà, Rere els murs. Com sempre, acabarem el programa amb el noticiari i amb la frase que ens portarà en Jordi. Som-hi.
La crònica.
Bé, ja tenim a nosaltres al micro la nostra benvolguda companya, Laia Martínez, que ens explicarà coses molt interessants de les illes. Bon vespre, Laia.
Bon vespre, com esteu? Aquí tenim una mica de por que se'ns endugui el vent, però per sort no hi ha gaires activitats programades a l'aire lliure, per tant, els llibres i la poesia els podrem mantenir vius a l'interior de diversos espais. Vull començar fent-vos una proposta una mica doncs, moderna d'això de xarxes socials, perquè a Manacor, aquest mes de febrer, han creat una pàgina de Facebook dins la qual cada dia hi aniran introduint un vers per tal doncs, de fer pensar una mica els internautes i fer-los gaudir, que tothom pugui anar comentant aquell vers concret o aquell poeta en particular. L'adreça de la pàgina és www.facebook.com/manacorpoètic i van encetar-la l'1 de febrer amb un vers de Guillem de Fac, que deia «Ara l'amor me diu que és primavera i jo m'ho crec, m'enric del calendari». I bé, m'ha semblat doncs, que us agradaria això, fer-hi un m'agrada i estar una mica al cas doncs, d'anar rebent aquest vers cada dia, que pel que sembla han començat amb una línia així una mica d'animar el temporal, no? Ja que tenim aquestes ventades, pedregades, nevades, etc., doncs poder trobar una mica d'acolliment i d'escalfor en la poesia. Ja em direu què tal. I bé, us proposo també dues lectures que aquest dissabte, dia 16 de febrer, es presentaran a Palma. Serà una presentació que tindrà lloc a la llibreria Binacoteca, la Biblioteca de Babel, que és a la Costa de Sa Pols, aquí al centre de Palma, darrere del Teatre Principal. Serà a 8:15 del vespre i s'hi presentaran dos llibres. Un que es titula Dos dies a Barcelona i que és de l'escriptora palmesana Caterina Cortés i Palmer, i un altre que es titula Dues o tres coses que mai no sé d'ella, que és d'un valencià, Adrià García, que també és periodista del diari Ara i també doncs, està molt vinculat a l'illa de Mallorca. Ja hi ha vingut, tot i que només té una novel·la, ja hi ha vingut a fer llegides diverses vegades i bé, doncs, hi tornarà a ser aquest dissabte. L'acte el presentarà el periodista Carles Cabrera i els autors recitaran textos dels seus llibres intentant descobrir-nos aquests punts d'encontre que tenen, que bé, doncs, a part de tenir aquest número, el 2, dins el títol i tenir doncs, uns estils molt oposats, sí que comparteixen uns temes de fons, un tractament dels sentiments molt similar i bé, un argument doncs, basat en la batalla aquesta que tenim contra els propis dimonis i els conflictes que envolten l'erotisme i els sentiments amorosos. Val a dir que són dos autors molt joves, d'una trentena d'anys, i novells també, i formen part de la que diríem nova fornada d'autors dels Països Catalans que s'estan intentant obrir un camí dins el que és la narrativa catalana, no? Que sembla que sempre ha sigut, doncs, una mica més complicada d'abastar, potser, que la poesia, per manca d'editorials més joves o més atrevides. Bé, us animo a que aneu a cercar aquests dos llibres, Dos dies a Barcelona i Dues o tres coses que mai no sé d'ella, de Caterina Cortés i Adrià García, respectivament, i, bé, si no, doncs intenteu cercar alguna presentació com aquesta que em faran el dissabte a la Biblioteca de Babel. Si voleu més informació, hi ha un esdeveniment de Facebook, també, on es parla dels llibres, de les editorials respectives que els han publicat, i podeu, doncs, llegir una mica més l'argument d'aquestes dues històries d'amor o de desamor que ens presentaran, com he dit, des d'un punt de vista així una mica més modern o més jove, cosa que diguem, és tan necessària, no? Perquè els sentiments universals, sembla que costa donar-los la volta i explicar-los des d'un altre cantó. I bé, això és el que es plantejo per aquesta setmana. La setmana que ve us explicaré més cosetes. Que vagi molt bé, gràcies.
Gràcies. Adéu, bona nit. Doncs molt bé, moltes gràcies. Esperem tenir-te aquí la setmana que ve. I ara seguim amb la mateixa crònica, perquè volíem fer un comentari sobre un espectacle que va haver aquí a Granollers, on la mateixa Laia, no la Laia Martínez,
la Laia Malo.
La Laia Malo, que és el nom artístic d'aquesta noia quan canta, perquè és de Martínez López, fa servir els dos cognoms, els dos, diguem, inicials dels seus cognoms, perquè, clar, diu, una cantant Laia Martínez, diu, no, hi ha molts de Martínez, i, per tant, va buscar un nom d'aquests. Això ens ho va explicar nosaltres perquè vam anar-hi allà. Vam anar al local B1 de la fàbrica
Rocombert
de Granollers, i va ser un èxit de Francesc i jo, oi?
Què sí, sembla? Tot i que no hi havia gaire gent, però bé, el concert va estar molt bé.
Sí, sí, va fer pràcticament cantar totes les cançons d'aquest nou disc, i de fet...
Una mena de barreja entre música electrònica i poesia.
Sí.
Una simbiosi, si més no, poc corrent.
Poc corrent, i en català. Vull dir que sí que certament amb aquest tipus d'espectacles en directe són una mica complicats de fer, perquè tot i que en fi, hi havia controladors de sons i tot això, però a vegades el so de la paraula no acabava d'arribar, però vaja, de fet en general podem dir que va ser una grata experiència. Esperem que Jansky continuï fent-ne de nous i ens alegri, doncs, la vida amb les seves cançons i els seus poemes.
I per tant ara toca sentir una d'aquestes cançons del grup Jansky, que es titula Masovera.
Japoneses, yucas y mangos. japoneses, i yukas i mangos i albes japoneses, i yukas i mangos i albes japoneses.
Literatura universal.
Bé, amics i amigues, avui us ofereixo a l'Espai de Literatura Universal una nova versió del llibre de Catherine Pancol, Els ulls grocs dels cocodrils. Això està editat per La Butxaca, col·lecció bestseller, editat el 2010, té 600 pàgines, per tant són moltes pàgines, aviso, val 10,95 euros nou en format paper, dic nou en format paper, i 11,99 en format digital EPUB, EPUB però en català, també hi és això, i 8,75 de segona mà en format paper, és a dir que això, tot això ho trobareu buscant-ho per internet, i veureu els preus diferents. Està traduït, jo penso que magníficament, per la Maria Llopis. Bé, Catherine Pancol va néixer a Casablanca, però de petita ja va anar a París. Va estudiar la literatura moderna fins a arribar a doctorar-se. Curiosament, però, va fer classes de llatí en francès i va fer articles en diverses revistes, com ara Paris Match o Cosmopolitan. Va publicar el llibre que comentem per l'encàrrec d'un editor, i aquesta obra forma part d'una trilogia, com he dit abans, on hi ha, a més d'aquest volum, el que es diu el Vals Lent de les Tortugues, editat el 2011, i el tercer i darrer llibre de la sèrie es diu Els esquirols de Central Park estan tristos els dilluns, 2011. En dos llibres també es troben en format EPUB en català. Fa poc, el 2012, acaba de publicar un nou llibre, Jo per damunt de tot. Bé, anem a parlar d'aquest llibre dels cocodrils. Josephine, que és la protagonista, està preparant el sopar per al seu marit i per les seves dues filles quan es talla amb el pèl a batates i arran d'això, no pel dolor que li produeix, sinó per records que li venen a la memòria, ja no pot deixar de plorar. Es posa a plorar i perquè en definitiva té conflictes interns i això és una mica l'excusa perquè aboqui totes les seves emocions. des de feia temps necessitava esplaiar-se i després d'aquest acte aparentment banal decideix que ja està bé de buscar excuses per no fer-ho. Aquest motiu, que és tan bo com qualsevol altre, pensa. És a dir, que a partir d'aquí diu això ha de canviar. Encara que en el fons nosaltres també sabem que no plora pel tall en el seu dit, sinó perquè el seu marit Antoine li és infidel amb una perruquera del veïnat, perquè la seva mare sempre va preferir a la seva germana Iris, perquè troba a faltar el seu difunt pare, perquè manté una relació d'amor-odi amb la seva filla adolescent Hortense i perquè se sent grossa, lletja i vella i creu que mai de la vida ningú es tornarà a enamorar d'ella. Però com se sol dir, mai és tard per canviar de rumb. I aquesta mateixa nit decideix començar una nova vida, encara que, com ja sabem, això no és gens fàcil. Així comença l'extensa novel·la de Pancolo i a partir d'aquí la trama consistirà en aconseguir aquest propòsit. El tema dels cocodrils surt quan sabem que el seu marit, un individu que va a la seva i que té problemes amb l'alcohol, li costa de trobar feina, cosa que no estranya, si li agrada molt l'alcohol, oi? I li fa el salt a la seva dona, fet que el portarà a divorciar-se de Josephine i li sortirà l'oportunitat d'anar a Kènia a dirigir una granja de cocodrils on hi ha uns pocs, uns 70.000 exemplars cocodrils allà. Una granja de cocodrils immensa, no? Una experiència que acabarà tràgicament per Antoine, però en canvi permetrà a la Catherine refaci de mica en mica la seva vida fent un canvi radical de perspectiva. Així, Josephine serà més feliç, més independent i una mica més segura d'ella mateixa. Gràcies també als ingressos que li ha generat l'èxit inesperat del seu llibre, que la seva germana Iris es va intentar atribuir pagant la mentida amb una crisi depressiva que va enviar-la al cap d'un temps a una clínica mental, l'antiheroïna doncs, més cèlebre i entranyable dels últims anys, arran d'aquest llibre, doncs, canvia de casa i de barri i deixa enrere part de la mediocritat que contaminava la seva vida. Lliure, encara tímida i insatisfeta, més espectadora de la vida dels altres que no pas protagonista de la seva, la Josephine continua la recerca d'aquest gran amor que no acaba d'arribar mai. Podríem dir que aquesta novel·la té lloc a París, però també passa a l'Àfrica. Aquesta novel·la parla dels homes i de les dones. Les dones que són les que voldrien haver estat, les que desitgen ser i aquelles que segurament un dia seran. Aquesta novel·la és la història d'una mentida, però també és una història d'amor, d'amistat, de traïció, d'ambició, de somnis. Aquesta novel·la està plena d'alegries i llàgrimes. Aquesta novel·la és com la vida mateixa. Totes les aventures encetades en aquest volum continuen en els altres dos volums de la trilogia, per la qual cosa, si volem saber com van acabant totes les històries que aquí comencen, les haurem de llegir. Caldrà llegir els altres dos llibres que he esmentat abans. Hem de dir amb tot que també tenen una extensió semblant, és a dir, que si voleu llegir la trilogia, agafeu-vos un temps, perquè porta, encara que no és fàcil deixar-lo, com diria ara, doncs porta un cert temps. Podríem dir que val la pena llegir-la, t'agafa, com dit, des de primer moment, i ara pots deixar-la, no us penedireu d'haver-ho fet. Repetim la referència: Catherine Pancol, Els ulls grocs dels cocodrils, editorial La Butxaca, col·lecció Bestseller, 2010, 600 pàgines, 12,95, 9, en format paper, 11,99, en format digital EPUB, en català. Aquest EPUB es va publicar el 2012, per això, I 8,75 de segona mà, en format paper, i traduït per Maria Llopis.
Sobre el fet literari.
Vivim en una època d'implicació social, de participació en moltes esferes, que implica moltes vegades senzillament un clic. Podem participar en causes clicant des d'internet. Però de vegades també és bo fer acte presencial en aquells objectius o per aconseguir aquells objectius en els quals creiem. I aquest seria el cas de l'èxit. L'èxit, que s'escriu amb CX, l'èxit, ve a ser una proposta per assolir l'èxit lector. A veure, per què és això? I a més, per què sota la forma de voluntariat? Segons l'informe PISA, el 2009, el 13,5% dels estudiants de primària no assoleixen les competències lectores bàsiques. I aquesta situació afecta el seu rendiment escolar en conjunt, ja que la manca de comprensió lectora porta un baix rendiment en totes les matèries. Aquest mateix informe vincula directament la lectura i l'èxit educatiu i diu que el 31% dels estudiants amb alt rendiment llegeixen entre una i dues hores al dia. Per això, el paper de les famílies és clau, segons les dades de l'OCDE. Si els pares i mares llegeixen freqüentment amb els fills durant la primària, aquests obtenen millors resultats. A partir d'aquestes consideracions, és el punt de partida, diguéssim, és l'arrencada del programa L'Èxit. El programa L'Èxit és un programa de voluntariat lector amb persones que s'ofereixen lliurement, que s'ofereixen a donar una hora a la setmana a un infant perquè aquest aprengui a llegir i llegeixi allò que li agrada llegir. Les persones que hi participen són considerats tutors, però reben el nom de mentors, també. El mentor, que és aquell que doncs promociona algú, d'alguna manera. A veure, com funciona això? Doncs, bàsicament, presentant-s'hi un o una com a voluntari. Llavors, la manera de fer-ho és anant a buscar L'Èxit, L-E-C-X-I-T, a internet, o anant directament a la Fundació Bofill, i llavors proposant-se, inscrivint-se, vaja, en una llista de voluntaris que ajuden a llegir els infants. Quantes escoles hi ha inscrites en aquest moment en aquest programa? Són poques, no són una barbaritat, però n'hi ha a Badia del Vallès, a Barcelona, concretament al barri del Besòs, al barri del Raval, al Prat de Llobregat, a Girona, a Lleida n'hi ha dues, a Reus, a Salt i a Tarragona. Aquestes escoles, per tant, allò que proposen és a una sèrie d'infants poder llegir, tenir dues sessions de lectura amb un adult que hi dedicarà una hora setmanal, per tant, seran dos adults, dos dies a la setmana, dos adults que, a més, seran formats en un període de formació breu per la Fundació Jaume Bofill, i de seguida, així que doncs tinguin ja la preparació que cregui la Fundació Jaume Bofill, participaran en aquesta vivència personal i gaudiran de l'experiència d'acompanyar un infant en els seus progressos amb la lectura. Així que de dilluns a divendres, a partir de les 5 de la tarda, oi, dedicaria una sessió a un infant. L'acompanyament lector es fa des de l'octubre del 2012 fins a juny del 2013 i és molt probable que encara quedin places lliures. És a dir, que si us animeu a fer de tutors d'un infant lector, el qual triarà els materials que llegireu, doncs ja ho sabeu, aneu a la Fundació Jaume Bofill o bé busqueu L'Èxit, L-E-C-X-I-T, per internet i podreu participar doncs ajudant un infant de primària a convertir-se en un lector competent i interessat en allò que llegeix.
Molt bé, amigues i amics, després d'aquesta interessantíssima informació sobre L'Èxit que ens ha explicat en Jordi, és hora de comentar-vos una mica alguna cosa sobre Henry James. Henry James i un relat de Henry James que es diu Els papers d'Aspern. A veure, jo he de començar aquesta secció dient que aquest no és pas un llibre nou. Aquest llibre el vaig trobar un dia passejant pel mercat de Sant Antoni. Aquí a l'estudi ja ho veuen que no és un llibre precisament nou, però bé, tot i que no és nou, és força interessant. És de l'any 1985, veig aquí. Primera edició, febrer de 1985. El llibre és de Henry James i inclou tres relats, els papers d'Aspern, la lliçó del mestre i la figura del tapís, en traducció de Joan Sallent, editorial Bruguera. Em va costar 3 euros, però esclar, és el preu del mercat de Sant Antoni, això també s'ha de dir. Bé, per què m'ha cridat l'atenció aquest conte? Per què l'he posat en aquesta secció de sobre el fil literari? Doncs perquè aquest conte reflexiona, parla una mica, planteja Els límits de fins a quin moment, fins a quin lloc, fins a quin límit, la gent que estudia literatura, la gent que li interessa conèixer els llibres, les novel·les, fins a quin punt estem legitimats per entrar a dins de la privacitat, de la intimitat, de la biografia dels autors? És a dir, què ens aporta conèixer la biografia dels autors? Perquè, clar, una cosa és conèixer els seus interessos literaris, saber si, per exemple, tal escriptor doncs, havia estudiat filologia clàssica, posem per cas, i tenia un gran coneixement del món clàssic, això et pot ajudar a entendre, potser, doncs, referències que puguin sortir als seus llibres. Però si aquell escriptor doncs, tenia quatre fills o no en tenia cap, o si li agradava viatjar o no, potser això no té res a veure amb les seves novel·les. I llavors això és el que exactament se'ns planteja en aquesta novel·la. L'accés que a vegades es pot donar a l'hora d'estudiar les obres, les novel·les, l'accés d'algunes persones que ho centren tot en la biografia, en conèixer l'autor, com si conèixer l'autor impliqués conèixer l'obra. En aquest cas ens trobem un personatge, un narrador, del qual mai se'ns diu el nom, i se'ns diu que està molt interessat en l'obra d'un poeta fictici, un poeta romàntic fictici, que es diu Jeffrey Aspern. I es veu que aquest senyor, Jeffrey Aspern, quan era jove va tenir un idili, va tenir doncs, una certa relació amb una dona que es diu concretament Juliana Bordereau, Bordereau s'escriu, i resulta que es van intercanviar tota una sèrie de cartes, aquest famós poeta, amb aquesta dona. I resulta que han passat molts anys i resulta que hi ha un crític, un editor, que és un gran especialista en l'obra d'aquest poeta romàntic, fictici Jeffrey Aspern, que s'assabenta per casualitat que aquesta dona viu a Venècia i que gairebé ha sortit de fora del món, que gairebé no surt de casa, com aquell qui diu, viu acompanyat d'una familiar que no se sap ben bé si és la neboda, si és la neta, però el cas és que és una dona molt gran, molt vella, i resulta que què intentarà fer aquest crític literari? Intentarà aconseguir, de la manera que sigui, aquestes cartes. Aquestes cartes que es van intercanviar, aquestes cartes d'amor que s'havien intercanviat en la seva joventut el poeta amb aquesta dama. Clar, dius, això et permetrà entendre millor les seves novel·les? Home, doncs no ho sabem. No ho sabem, però vaja, no ho diuen que quan tu llegeixes una novel·la te la fas teva i tu la interpretes com vols? No cal que l'autor et digui que el significat de l'obra o de la novel·la és aquest o una altra. Aquella novel·la te la fas tu teva i la interpretes tal com tu vols. No fa falta que tinguis la guia de l'autor que et digui com s'ha d'interpretar aquella novel·la. Bé, doncs, a veure, aquesta novel·la explica això. Explica totes les intrigues, totes les accions maquiavèliques que farà aquest personatge per intentar aconseguir aquestes cartes. Només us diré que comença aquest relat, aquest senyor, que no es diu mai el nom, i se'n va a Venècia, coneix una altra persona, una dona que es diu la senyora Prest, i aquesta senyora és la que li diu, ei, que allà hi viu aquesta dona, la senyora Bordereau, que resulta que havia tingut fa molts anys un idili amb aquest famós Jeffrey Aspern. I ell, ostres, diu, això m'interessa molt, i necessita entrar a casa d'aquestes senyores. I com ho fa? Doncs demana per ser el llogater. Diu que vol llogar una part de la casa on viuen aquestes senyores. Una mena de palau, un palazzo d'aquests de Venècia. Va allà, diu que pagarà el que convingui, perquè li interessa moltíssim. Diu que li interessa molt viure en un palau a la vora del canal i diu que ha vist que tenen un jardí molt maco, que en realitat es veu que no és gens maco, és molt mal cuidat, però diu que ell el cuidarà, li tornarà a donar vida, però tot és una excusa. Tot és una excusa per poder entrar a casa d'aquestes senyores i, si convé, registrar la casa i, si convé, fer el que convingui per aconseguir aquests papers. Fins on serà capaç d'arribar aquesta persona per obtenir aquests papers? Aquesta senyora diu que li demana, ara no em recordo quina és la moneda, però no sé si són 1.000 monedes d'or per cada mes, una barbaritat de diners, però ell ho paga. Paga això per poder estar allà. Bé, doncs, aquest és l'argument base, l'argument inicial d'aquests papers d'Asperns. És un dels 112 contes, 112 narracions que va escriure Henry James. Concretament, Henry James ens consta que va escriure 22 novel·les, dues de les quals inacabades, i 112 narracions d'extensió variable. I la crítica ha estudiat aquests textos, aquestes narracions, i ha convingut que aquestes narracions es poden classificar en dos grans grups. D'una banda, les anomenades històries de fantasmes, i de l'altra, les històries de la vida literària. No cal dir que aquests papers d'Aspern formen part del segon grup, d'aquestes narracions de la vida literària, o sigui, narracions que expliquen, que reflexionen diversos aspectes sobre el món de la literatura, sobre el món dels escriptors, o allò que envolta el món dels escriptors. Bé, no sé si us esteu preguntant d'on va treure la inspiració aquest senyor, d'on va treure la inspiració Henry James. Doncs això li va passar a la realitat. A la realitat, concretament el 1887, Henry James havia conegut a Florència la comtessa Gamba, casada amb un nebot de Teresa Guiccioli, última mort de Lord Byron, que conservava unes cartes d'amor del poeta. Henry James va mostrar interès per conèixer el contingut d'aquestes cartes, però aquesta comtessa es va negar en rodó a permetre-li llegir-les. O sigui que aquesta història està basada, en part, en coses que li havien passat a la seva vida real. Té un final sorprenent, no puc dir res més. I hi ha algunes escenes que et deixen bocabadat. Hi ha algunes escenes que estàs llegint i et deixen, ostres, què és el que passa aquí, no? Com passarà? Penseu que l'aspecte de la senyora gran és tètric en alguns moments. En un moment determinat ens diu que no hi veu. Però això no voldria avançar si és tan cert com diuen, que no hi veu. O potser ho fa veure que no hi veu. No diré res més. Bé, per tant, si us interessa saber exactament com acaba aquesta història, perquè m'imagino que la nostra audiència s'estarà preguntant, aconsegueix els papers? No aconsegueix els papers? Quins sacrificis haurà de fer per aconseguir els papers, si és que finalment els acaba aconseguint? Què passarà amb els papers? Per cert, a mi particularment, els quadres en què surt Venècia o la literatura ambientada a Venècia m'agrada particularment. I en aquest petit relat hi trobareu moltes descripcions sobre de la Venècia d'aquella època, el Gran Canal, la plaça de Sant Marc, vaja, tots aquells que us interessi Venècia i us agradi Venècia, hi ha unes descripcions força interessants. Per tant, tornem a repetir la referència: Henry James, els papers d'Aspern, traducció de Joan Sallent. Això ho tenim a l'editorial Bruguera, que avui en dia l'editorial Bruguera, no sé fins a quin punt, si realment existeix o no, fins i tot l'editorial Bruguera.
Sembla que no existeix, eh?
Jo tinc aquesta edició de l'any 1985, però insisteixo que avui en dia potser, si és que ens interessa, ho haurem de trobar amb alguna altra edició.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Lletres i música.
Bé, avui a Lletres i música presentem un grup que es diu Pastora, és un grup conegut. Pastora és un grup musical català format pels germans Caim Riba Pastor i Pauet Riba. Tots dos som fills del famós cantant Pau Riba i Romeva, I, a més a més, s'hi va afegir la Dolo Beltrán, que és el que té la veu. Els altres fan música i fan anar els sintetitzadors, guitarres i aquest tipus de música. Pastora es va fundar l'any 1996 com un grup audiovisual que feien els dos germans. Va fer un duo, en principi. Després, Dolo Beltrán es va unir a la formació i és la que va fer aquest trio. I des de llavors no s'ha deixat. El primer gran èxit que van tenir, van començar a cantar en castellà, es va dir Lola. Es va convertir en una de les cançons més sonades el 2003. Ja ens sentirem una petita versió.
Thank you.
Bé, després d'aquesta versió de Dolo, que va ser un èxit, diguem-ne, general, ja vam començar a canviar de llengua i a cantar en català. Ho vam fer, curiosament, a la Nadala de TV3 amb la cançó Penso en tu. Ara ens sentirem un fragment d'aquesta cançó de Penso en tu. Després d'aquesta Nadala que vam fer a TV3, hem publicat un altre disc en català, que és Una altra galàxia. És el cinquè àlbum d'estudi del grup català. Doncs es va publicar el 2012, l'any passat. Fou el primer disc del grup cantat íntegrament en català. De les 12 cançons incloses al disc, 3 ja s'havien enregistrat anteriorment i 3 més eren versions. El germà mitjà Àngel Riba també va col·laborar tant en la veu com en la composició del primer senzill, Una altra galàxia, afegint un toc més electrònic. Sentirem algunes cançons, per exemple, Semblava mentida. L'última cançó d'aquest grup, l'última cançó d'aquest CD, Una altra galàxia, és la cançó Carícies. Sentim també una versió d'aquestes.
Mai deixarà de sorgir camins, nous mons, horitzons perduts lluny d'aquí. La vida no frena i es perd la llei. Un munt de vegades són les que he posat a sobre l'espatlla i no he sabut portar l'equipatge d'un lloc a l'altre i sempre pensant només en mi. Ara sé que hi ha dos mons que al mirar-se
i amb aquest fragment de la cançó Una altra galàxia, doncs acabem aquest espai. Esperem que us hagi agradat aquest grup i el sentiu.
La crònica.
Ja tenim el micròfon la nostra benvinguda companya de la, del sud del País Valencià, Empar Murelló, aquí viva i explicant-nos moltes coses.
I esperant la vostra telefonada. I mira, Joan, m'has vingut molt bé perquè tinc una amiga molt forofa d'aquest grup i van estar per aquí per València fa un parell de setmanes o tres, o sigui que, així que espero que estigui escoltant-nos.
Això s'ha encertat, oi?
Exactament, exactament. I jo avui us vull parlar, en primer lloc, de teatre per als més menuts. És un espectacle infantil que es fa al Teatre El Micalet. Es diu Paraules a les butxaques, que el títol ja em sembla preciós, i és un viatge, diguem-ne, per als més menuts que van a descobrir la màgia dels números, també dels noms, dels colors, acompanyats d'un personatge que és la gallina Agustina i la xicoteta Pepa. I bé, les entrades es poden traure a taquilla i també, si voleu, abans. Tenen un cost de 6 euros... I en principi l'espectacle és el dia 10 i el dia 17, el 10 ja ha sigut, el dia 17 de febrer, aquest diumenge.
Molt bé.
Això per als més menuts. I després, com que va de música i el teu grup ha estat al País Valencià i el nostre grup marxarà al Comtat, doncs dir-vos que aquesta setmana, el dijous, a l'Auditori de Barcelona, el Tall s'acomiadarà de la ciutat de Barcelona, o no sé si de Catalunya, però crec que sí, s'acomiada del nord, de les comarques del nord, amb un concert. El concert és més o menys un CD que s'ha publicat per Bromera, amb 13 cançons i un CD, o sigui, hi ha un llibre que es diu El Tall, música per a un poble, de Víctor Manzanet, i allà podreu trobar-ho, no? I bé, ja sabeu que van decidir voluntàriament aturar-se i prendre un altre ritme a la vida, i així que ho van fer. Així que si encara voleu escoltar-los una darrera vegada, aquest dijous a l'Auditori de Barcelona.
Perfecte.
Perfecte. I més coses, poesia. Mira, tinc moltes ganes de parlar-vos d'una cosa que crec que està molt xula i que m'ha agradat molt. Es diu, bueno, el projecte era quatre de la Germania Poètica i una antologia. En realitat és un projecte que ha fet l'editorial Germania, on aglutina diversos poetes i poetesses, diguem-ne, de tot el panorama i de tota la geografia, no només valenciana, sinó dels països, d'arreu dels països catalans. En principi està pensat com a una xicoteta presentació, llibre a llibre o títol a títol, d'un grup de poetes. A mi m'ha agradat molt una secció que hi ha dedicada a Alba Álvarez, es diu Sol de mitjanit a Reykjavik, i pot ser perquè conversa la pròpia dita que fa Germania sobre la poetessa. Pot ser perquè Alba és nascuda a l'Horta Sud, a un lloc que es diu Pinedo, entre l'Horta, la Mar i la Marxal. Pot ser que per això li dona tanta tendresa i tant de valor a qüestions com l'aigua, la terra, el treball, els elements que directament el porten o la porten a parlar de la pàtria, del desig, també de l'absència, de la nostàlgia, dels arrels, veritat, que conformen el nostre país. Té versos molt xulos, és un poc, s'hauria de parlar també des de la reivindicació de l'estima, i bé, i a mi m'havia agradat molt i volia ressenyar-la. El projecte, a veure que he traspaperat i ara no ho trobe, el projecte es diu 1.000 poetes i un país. Això és, 1.000 poetes i un país. I és una cosa molt xula que es va presentar ja en el mes de novembre al CIRA, i va comptar amb la presència de molts d'aquests poetes. I en principi jo crec que és un llibre que cal tenir en compte i que cal reprendre i cal arreplegar, no?
Molt bé, pare, ho hem de deixar aquí, perquè és que tenim ja el temps molt just, oi?
Molt bé, doncs fins a la propera setmana i en parlem i ens retrobem.
Una abraçada, en pare.
Vinga, moltes gràcies. Adéu a vosaltres.
Adéu. Adéu.
Llibres a la carta.
Hola, bona nit, Helena Martínez Pons.
Bona nit, Jordi Plens, com esteu?
Doncs molt bé.
Molt bé, esperant-te
doncs,
tu.
Mira, a mi m'agrada dir el teu cognom perquè és un cognom amb guió i això passa amb alguns escriptors en la història catalana.
Sí.
Passa, o artistes, si vols, eh? Doncs en Torres Garcia, el Salvat Papaseit i algun més de la mateixa generació, probablement.
Escolta, no, que hi ha cognoms que van associats, Folky Camarasa, Folky Torres, uh-huh. I encara que no siguin el mateix cognom, però uh-huh. diguem que per si mateixos no ens diuen res, en canvi junts ens diuen molt.
D'acord. Bé, mira, veig que avui ens vols parlar Darrere els murs, una novel·la de Núria Esponellà que em sembla que podríem qualificar de novel·la històrica, oi?
Sí, sí. No sé si heu notat que darrerament tinc certa tendència a aquest tipus de novel·la. Comentar aquest tipus de novel·la perquè, bueno, perquè una té doncs, les seves preferències a l'hora de fer les seves lectures. Les lectures, diguem, que no són d'obligat compliment, per entendre'ns. Aquesta la situem al segle XII. Segona meitat del segle XII, la d'Empordà, concretament en un monestir de Sant Pere de Rodes, i bé, amb tot el que comporta tota la part meteorològica de la d'Empordà, és a dir, un monestir fustigat constantment per la tramuntana i un monestir governat per un abat que és sever, autoritari, però no és injust, no és injust. Ell, a la seva manera, que hem entenent el personatge com a la seva manera, ell defensa el que pensa que és millor pel monestir i per la gent que hi viu dins. Té una contesa amb el vescomte de Peralada i el comte d'Empúries. Bàsicament és una contesa motivada per una lluita de poders i d'interessos polítics i també econòmics. I en aquest monestir doncs, hi viu en Blai, que és un personatge de noble cor, de cor molt pur, que bé, que és orfe i perquè per això viu en el monestir, però que hi desafia, gràcies a l'haver-se enamorat, a la mort desafia el seu destí, el que estava escrit per ell. I també, a banda d'en Blai, també trobem un altre personatge, el mestre Peira, que és un marbrista. Bé, no sé si marbrista és la paraula, és la persona que fa coses de marbre, que esculpeix marbre, que ha de fer la porta del monestir, i és la qual cosa no és massa fàcil, donat el context en el que ens estem trobant, no? Amb tot aquest lluita d'interessos, de poder i en Blai eternitat. Així que, aviam, hi ha tela, és enrevessada, hi ha tela. Però bé, és molt amena, i és, aviam, és d'aquelles, sempre us ho he dit, no? És d'aquelles que quan llegeixes novel·la històrica, de vegades deixes la novel·la i a cap d'una estona o un dia, quan la reprens, doncs has d'anar dues o tres pàgines enrere per recordar, perquè surten tants fets i tants personatges que bueno, si més no, la meva edat ja costa. A la vostra no ho sé, però a la meva ja costa.
Pensa que em sembla que l'autora hi va dormir fins i tot en el monestir aquest de Sant Pere de Rodes, sí, per ambientar-se,
Sí, sí, a mi m'encanta, és col·laboradora d'un programa que jo puc escoltar, de RAC1, i m'encanta, l'Esponellà m'encanta com parla. No he llegit res més d'ella, tot just ara la vostra companya em deia que la darrera novel·la, i li deia, ui, sí, però és una mica cara, jo m'espero una mica, però he vist altres coses que ha publicat i em semblen molt atractives, vull dir que estic per la labor d'iniciar-me en la seva part literària.
O sigui,
ara vaig tenir la part radiofònica i ara tinc la part literària.
Un dia potser ens parlaràs de La dona d'aigua, aquesta novel·la intriga psicològica que ha aparegut recentment.
Pots fer una entrevista, si vols, també,
A la Núria Esponellà?
A l'Helena, sí, tu dic a l'Helena que si fas com a especialista de Núria Esponellà, pots fer-li una entrevista un dia. Es pot fer, tècnicament.
Doncs, home, aviam, em sembla interessantíssim.
Doncs, bueno, doncs vinga, comptem amb...
Quan ho tinguis a punt ja ens ho diràs.
D'acord, jo ja em moc.
Molt bé.
D'acord, Helena, si volies afegir alguna cosa més?
Bé, que a banda de que aquesta dona, doncs, gironina, per cert, que a ella sempre també li agrada dir-ho, m'ha apassionat, recomanaria la novel·la en un context tranquil, de tranquil·litat, per no perdre el fil. Sabeu que de vegades hi ha novel·les més planes que pot fer diverses coses alhora, per dir-ho d'alguna manera. Aquesta no, aquesta requereix certa concentració.
Perfectament. Doncs moltíssimes gràcies per tot.
A vosaltres. Vinga.
Fins la setmana.
Adéu.
Adéu.
Bé, doncs ja som a la recta final del programa. Bé, més que la recta final, al final de tot el programa. I la frase d'avui és de Francesc Pujols. I diu, és cert, com ja ha estat dit, que l'home lliure de superstició pot fer el mal amb més facilitat que el supersticiós. Però caldria afegir que la força que té aquest darrer per fer el mal és infinitament superior a la de l'altre. El primer, quan fa el mal, generalment ho sap, mentre que el segon, el supersticiós, quan fa el mal, creu fer el bé.
Doncs bé, després d'aquestes paraules tan profundes de la frase de Jordi, acabem aquest programa...
Joan, abans d'acabar, com que tenim un minut, volia dir-vos una cosa. Coneixeu una companyia que es diu Parking Shakespeare? Una companyia de teatre que es diu Parking...
D'on és?
Em penso que d'algun poble del Maresme.
Ah, d'acord.
Resulta que aquesta companyia, cada estiu, el mes de juliol, ofereix obres de teatre de Shakespeare gratuïtes a l'estació del nord.
Que són professors d'anglès, potser.
Això ja no ho sé, però ho fan en català, perquè jo cada estiu hi he anat.
De català.
Representen obres
de Shakespeare. Estació del nord de Barcelona.
El parc de l'estació del nord de Barcelona fan cada any una obra de Shakespeare gratuïta, el mes de juliol. Doncs m'he assabentat que han decidit, com que això té molt èxit, això que fan a l'estiu, han decidit ampliar la seva activitat i oferir teatre amb entrada gratuïta la resta de l'any i presentant obres d'altres autors. I es veu que la companyia de teatre catalana Parking Shakespeare presentarà els dies 11 i 23 de febrer, pel dia 11 ja no hi som a temps, perquè avui és 12, però pel dia 23 de febrer ofereixen a la fàbrica de creació Fàbrica Outs de Barcelona el seu nou muntatge, Pell de Mercuri, de l'anglès Philip Ridley, amb direcció d'Antonio Calvo. Per tant, si algú l'interessa, doncs ho pot saber. Que pel que diu aquí, això va sortir a l'Avantguardia el dia 11 de febrer, ahir. Per tant, em sembla que és gratuït. Tal com ho diuen, sembla que és gratuït. I per tant, el temps que corren sempre va bé saber si fan obres de teatre gratuïtes.
Molt bé, doncs amb això doncs, ens acomiadem ara sí del programa 220. Esperem que us hagi agradat i a partir d'aquí doncs, esperem retrobar-vos la setmana que ve. Que tingueu una bona setmana.
A reveure totes i a tots i us hi esperem aviat.
Bona setmana.
Han fet el programa els conductors Francesc Pina i Jordi Plens, les corresponsalies de Laia Martínez i Empar Murelló i les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punt 7 Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.santceloni.cat clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!